Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
En el capítol anterior...
Onze encaputxats van entrar al Banc Central de Barcelona agafant 300 hostatges i van exigir l'alliberament del tinent coronel colpista Antonio Tejero. Això passava el 23 de maig del 1981, 3 mesos exactes després del cop d'estat al Congrés de Madrid. A Barcelona, els atracadors o colpistes, que ningú sap ben bé què són, han ferit un hostatge a la cama per fer veure que deixen marxar un grup d'hostatges. Entre ells, hi va un assaltant camuflat que porta un maletí que és clau en aquesta història. Mentrestant, la tensió creix. Ja han passat moltes hores des de l'inici de l'assalt. Els màxims responsables policials, entre els quals hi ha diversos generals, no saben què fer perquè totes les estratègies que fan servir no funcionen. I, finalment, hi envien a negociar personalment el governador civil de Barcelona i el director general de la policia.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Els protocols policials i de qualsevol mena s'acostumen a crear a partir de les errades comeses en actuacions anteriors. En el cas de l'assalt al Banc Central, es van assajar moltes coses, més aviat fruit de la improvisació i d'una manera de fer policial una mica testosterònica. Ja sentireu que en aquesta història hi haurà un moment que sembla que quede tot clar, oficialment. Ja veurem si podem posar llum a la foscor. Comencem.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame.
Crims. Per què matem?
Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord.
El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
Matí del diumenge 24 de maig de 1981, quan ja fa 26 hores que va començar l'assalt al Banc Central de Barcelona, el centre de la ciutat està en silenci. Sembla que s'hagi congelat el temps. El gabinet de crisi que treballa per resoldre aquella situació ha decidit enviar 2 peixos grossos a negociar amb els segrestadors. El governador de Barcelona i el director general de la policia caminen cap al banc amb uns quants nusos a l'estómac. No saben pas si en tornaran a sortir. Els especialistes policials, entre ells Enrique Esteban, el cap de la segona unitat dels GEOs que aquella nit s'havien endinsat pel clavegram fins als soterranis del banc, és un dels primers a advertir del perill que suposava allò.
Para mí fue uno de los momentos pues quizá más importantes y quizá con más peligro desde mi punto de vista, porque si verdaderamente los atracadores se hubieran dado cuenta de lo que tenían allí, los hubieran convertido a los 2 en rehenes. Y entonces tendríamos los 200 y pico civiles y personal del banco, más el director de la policía y el delegado del gobierno.
Tots 2, delegat i director, s'acosten al banc. El Rubio dona instruccions al senyor Rotllant, el caixer principal, que a hores d'ara ja s'ha convertit en l'heroi de l'assalt perquè, tot i portar 36 hores segrestat i haver-se convertit en el blanc de tots els fusells policials cada cop que el Rubio el treia al carrer, no havia defallit en cap moment. Ara li tornava a tocar ser protagonista, oi, Lídia Orriols?
El cervell de la banda s'havia d'assegurar que cap dels dos anaven armats. No volia córrer riscos, tampoc entenia com el govern podia cometre l'error d'enviar dos màxims representants al banc. Potser volien aprofitar el moment de la trobada i la revisió del director i el governador perquè algun franc tirador el matés. Si moria el cervell, la resta s'entregaria.
Així que el Rubio fa sortir el senyor Rotllan. Li explica com ha d'escorcollar els dos homes per assegurar-se que no van armats. Les càmeres de televisió capten el moment. Tot just al davant del banc, un Rotllan seriós però serè revisa de dalt a baix el director i el governador, que es deixen fer. Un cop finalitzada la tasca i comprovat que no van armats, tots tres entren al banc. Durant uns minuts, que es fan eterns, la tensió es fa gairebé irrespirable al gabinet de crisi. El general Pajuelo està convençut que Gil Sánchez Valiente, el que ell considera que és el número uno, és capaç de fer una barbaritat si es veu acorralat. Els minuts passen i no se sent ni un soroll a dins del banc. Són 1:45 del migdia. Han passat més de 27 hores des que aquest malson ha començat. Passen 10 minuts que es fan eterns i, de sobte, veuen que les portes del banc es tornen a obrir. El director de la policia i el governador civil surten tal com han entrat. Han parlat amb el Rubio, però no han aconseguit res, ni tan sols esbrinar si són o no són guàrdies civils.
A les 13:45, la policia torna a veure moviments a la porta del banc. No hi ha pactada cap entrega d'hostatges. Per tant, no tenen ni idea de per què s'obre la porta principal. Potser el Rubio s'ho ha pensat millor i ha decidit entregar-se. Però aquestes no eren les intencions del nostre personatge, que ja hem dit que té tendència a crear situacions pel·liculeres. Un cop més, agafa el pobre senyor Rotllan i el fa servir d'escut humà. Aquest cop no es conforma a passejar-se per davant del banc. Decideix desafiar la policia i aprofitar per donar un tomb fins al quiosc que hi havia tot just al començament de la Rambla.
Decidí salir con el señor Royá hasta mediado de la Rambla. Me giré aquí, estuve observando un rato y viendo que no había ningún miembro de la fuerza pública, nos dirigimos al kiosco y nos paremos a observar la revista que aquí se encontraba. Cuando salgo hasta el medio de la Rambla, bueno, ya al salir de la puerta, mirando hacia mi izquierda, veo que la Rambla está cortada a la altura de la calle Santana y veo de que hay cientos de personas detrás de las vallas, acordonadas por la policía, ¿no? Y cuando llego a esta altura, pues no paraban de gritarme, fascista, asesino, hijo de puta, en fin, toda una manifestación de gente. Yo me miraba, me sonreía debajo de mi capucha, como diciendo, si vosotros supiese.
Ni ells sabien, ni nosaltres sabem encara, qui és en realitat el Rubio, però ja falta poc per descobrir-ho. El que és evident és que té la sang molt freda, o no té por, o és un inconscient, o totes dues coses. Però aquest posat del Rubio, aquesta fatxenderia, no és més que un farol. A aquestes alçades ja sap que no té cap sortida. Ja fa hores que han deixat de picar perquè saben que no hi ha manera d'accedir al clavegram i encara que ho aconseguissin, no hi hauria una tapa de claveguera a tot Barcelona que no estigués vigilada per un policia. A més, a part dels hostatges, el més important, el maletí, ja havia sortit feia hores del banc i, per tant, ja no comptaven amb el suposat suport dels serveis secrets. Estaven sols i sense escapatòria i, com dirien en una pel·lícula d'atracaments, només els quedava entregar-se o morir com rates. El Rubio, després de més de 33 hores dins el banc, ja havia empatitzat amb alguns dels hostatges, sobretot amb el senyor Rotllan, que havia demostrat tenir-los ben posats.
El pas de les hores desgasta completament els segrestadors i la policia ho sap. No poden veure què passa a l'interior del banc, però està clar que estan perdent el control dels hostatges, perquè alguns d'ells han arribat fins a les terrasses del Banc Central i pretenen fugir saltant pels teulats. Altres fan senyals als franctiradors intentant explicar amb gestos, per no ser descoberts, quants segrestadors hi ha a les teulades. Una d'aquestes persones, que ja és al taulat del central, és José Gracia, aquell operari que havia aconseguit amagar-se als lavabos, però que finalment, i després de més de 20 hores de segrest, havia decidit sortir. Doncs bé, José Gracia és al terrat. S'ha perdut la major part del segrest. No va poder veure com el Rubio disparava la cama de Ricardo. Però aquest cop serà testimoni del moment, probablement més dur de tot l'assalt.
You want it darker.
Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat.
I'm ready, my lord.
Amb Carles Porta.
A les 19:45 del vespre, en veure la situació, els geos decideixen intervenir-hi i assaltar el banc. L'ordre és saltar pels teulats i des d'allà accedir al banc. Un dels franctiradors observa que a la terrassa del central hi ha un home encaputxat. No s'ho pensa dues vegades i dispara. L'operació de rescat al banc central acaba de començar. El tret del policia se sent nítid en el silenci de la plaça. José Gracia, que ja hem comentat que era la teulada, no només sent el tret. També veu on impacta. La imatge la té gravada a foc al cervell.
L'atracador que me tenía, pues estábamos pues, a un metro hablando, o quizás menos. Él estaba en la puerta de la cúpula del reloj, la pistola la tenía mirando abajo. Le dieron la cara de la frente, me pasaron por aquí, las oí. No oí una, sino... a la hostia. Y ahí se armó la de San Quintín. ¡Pum! La frente. Yo, para mí, que fue la frente. Porque en ese momento es todo... Todo ese cuerpo es un blanco. ¡Pum! En la frente y cayó. Exactamente como iba con un pasamontañas. No sé si le dio la boca, la cara, la frente, la cabeza, sí. Porque cuando yo lo levanté, le salía sangre por todos lados. Levanta para que lo viera ese supuesto hermano.
El senyor Gracia parla d'un germà que l'atracador mort té dins de la banda i el germà és testimoni de com cau al terra. José Gracia és la persona que malauradament està més a prop del ferit i l'ha d'aixecar amenaçat a punta de pistola pel germà perquè el pugui reconèixer, ja que hi havia diversos atracadors encaputxats. El Rubio sent el tret des del pati central i no li cal veure-ho per saber què ha passat.
Yo siento el tiro al francotirador y yo mismo digo, hay muerto. Sabíamos que un muerto seguro había, pero no sabíamos quién era. Y cuando subimos empezamos a llamar los números, nos tenían que responder, no nos respondieron ninguno de los dos. Y entonces era que decía, era mi cuñado que decía, mi hermano está muerto.
Els segrestadors perden els nervis. Ara sí que tenen clar que la policia no tindrà miraments. Tiraran a matar. A més, la mala sort ha volgut que el mort tingui un germà dins que ho ha vist tot i un dolor tan profund no contribueix gaire a tenir la sang freda. Aquest serà un moment decisiu perquè tant el cervell de la banda com la policia estan a punt de perdre el control de la situació.
Mi hermano que ha muerto, que ha matado, tal y cual, yo lo tengo que tranquilizar, yo, ¿no? Esta gente no tiene culpa. Ahí arriba han tenido que cometer un error. Para que eso haya sucedido han tenido que cometer un error porque estamos negociando entregarnos. Entonces, ¿cómo es posible que ellos, porque sí, maten a uno? Le decía, algo se ha tenido que pasar en el terror, pero no sabíamos por qué.
Per què la policia havia decidit tirar a matar? Ni tan sols ferir el segrestador. Per què es va disparar sabent que les teulades eren plenes d'hostatges? El general Aramburu és contundent responent a aquestes qüestions.
Apretando un poco las clavijas se termina. Aquí la clavija consistió en la vida de un hombre. Apretó esa clavija y se terminó.
Els geos aprofiten molt bé aquest cop d'efecte. Els atracadors estan retirant el mort de la teulada, el seu germà intenta reanimar-lo, però totes les teulades estan plenes de policies i el grup especial d'intervenció assalta per fi la terrassa del banc. José Gràcia, que tot just està al costat del mort, encara avui en dia explica amb una cara d'absoluta incredulitat el que va viure.
Saltaron geos, pues como los que tiran a piedra con un avispero. Salían por ir por donde pueden salir. Pues en ese momento no, nadie te pone una escalera y te da la mano para que subas. Te empujan y saltas. O sea, yo creo que haces cosas que en un estado normal no las haces. Y luego, pues, se me montó uno encima, disparando hacia la puerta del banco, del terrao, i els casquillos me caien por encima.
Arriba un moment que José es deixa caure a terra, gairebé en estat de xoc, convençut que és mort, que alguna d'aquelles bales l'han encertat. Trossos de paret salten pels aires en cada impacte i cauen sobre ell. Però José resulta il·lès. Ara s'adona que no hauria d'haver sortit mai d'aquell lavabo. Els hostatges no tenen un bon record de l'assalt dels geos. Tots ells asseguren que van tenir més por de morir en mans de la policia que dels mateixos atracadors. L'Àngel, el tècnic de manteniment que havia evitat que cremessin els bitllets al mig del pati central, encara es disgusta quan ho recorda.
Se portaron peor los geos que en el momento de en la actuación. Ya sabemos que los secuestradores lo que hicieron, eso no tiene nombre. Entraban en los lavabos, disparaban y después abrían la puerta.
José Gràcia, que encara no es creia el que estava vivint, veu com tots els policies comencen a accedir al banc per la porta del terrat.
Cuando entraron los geos, es como si hubiera entrado a Tila. Fueron destruyendo el banco.
Després d'una entrada tan salvatge com aquesta, el Rubio sap que no té sortida. Si no s'entrega, no només moriran els seus companys. Està convençut que els agents no tindran miraments si els atracadors disparen.
Fue cuando decidí dar la orden de salida, porque aún nos quedaban 200 y pico rehenes con nosotros. Y entonces dije, bueno, esto es una masacre, para llegar a nosotros van a tener que matar a mucha gente.
És llavors quan decideix que s'ha d'entregar, però tampoc sap com fer-ho. La policia baixa en tromba per les escales principals i no pregunta res. El seu objectiu és disparar contra els encaputxats. En aquella entrada hi ha Enrique Esteban, el geo que aquella nit ja havia entrat pel clavegram del banc.
En el banco había muchísimas dependencias que no habíamos conocido. Hubo que limpiarlas, y digo que limpiarlas, cuando digo limpiarlas me estoy viendo, digo que entrar en ellas y adoptar todas las precauciones porque no se sabía si podía haber quedado alguien allí, incluso si podía haber rehenes con alguno.
Mentrestant, alguns dels hostatges ja s'estan escapant pels terrats, però al pati central encara en queden molts. Senten uns sorolls terribles i comencen a cridar per les finestres. Els policies que hi ha a l'exterior intenten tranquil·litzar-los. Un agent els pregunta si queda algú perquè a fora no tenen ni idea del que passa a dins del banc. El descontrol de l'operació és total. Al gabinet de crisi no saben què hi passa allà dins. S'han sentit trets, però els experts diuen que cap procedia dels CETMES, els fusells de l'exèrcit. Per la seva banda, Antonio Tejero, que seguia les notícies des de la presó, assegurava que ni ell ni cap dels que havien participat en l'organització del cop d'estat al Congrés dels Diputats tenien res a veure amb l'assalt al Banc Central. El general Pajuelo comença a dubtar que el cervell sigui el capità Gil Valiente, fugat amb un maletí del 23F. Després de gairebé 36 hores de segrest, encara no han pogut aclarir qui són els autors ni els verdaders motius d'aquella operació.
A l'interior del banc, el Rubio i els seus homes saben que estan completament perduts i creuen que així que la policia els identifiqui, els mataran allà dins sense contemplacions, tal com ja havien demostrat a la teulada. El Rubio torna a improvisar i ara el que se li acut és que sortiran barrejats amb els hostatges. Ell era l'únic a qui havien vist a la porta del banc. Sabien que portava jersei blau i pantalons foscos i, evidentment, caputxa. Així que, entremig de tot l'aldarull, va començar a intercanviar-se la roba amb els hostatges.
Los propios rehenes empiezan a darnos ropa. A mí me dieron un jersei rojo y los pantalones, pero no me iba.
La versió que donen els hostatges que ho van viure és bastant diferent de la que manté el Rubio. No només els obliguen a canviar-se la roba, sinó que els atracadors van actuar amb molta malícia.
Se quitaron la capucha y nos pusieron pues a lo que estábamos ahí pendientes y demás y apuntados con la pistola en la cabeza. Entonces, pues en ese momento y demás, de que cuando sentíamos que entraba los demás, a mí me la pusieron en concreto, yo cogí, me la quité, la tiré.
Atenció al que ve ara. Això sí que no ho supera ni La Casa de Papel. El caos és total. Els hostatges s'amunteguen a la porta principal intentant sortir, però la porta està tancada amb clau. La clau la té el Rubio, que és l'únic que l'obria i la tancava per sortir amb el senyor Rotllant. Però recordem que el Rubio s'havia canviat la roba i amb els nervis i les presses s'oblida d'agafar la clau de la butxaca. Així que un cop arriben a la porta per sortir amb la resta de segrestats, s'adona que no té la clau. A fora tampoc s'han plantejat la possibilitat de demanar totes les claus al director del banc i es limiten a preguntar als de dins per què no obren. La resposta és clara, no hi ha llave. Escoltem els àudios reals d'aquell moment. No hi ha llave. Finalment, a les 20:45, els més de 200 hostatges que encara hi ha al banc estan amuntegats darrere la porta i un d'ells trenca el vidre d'una de les portes laterals i força la sortida. L'arxiu audiovisual d'aquell moment és històric, d'aquells que no et canses de veure. Us recomano un sense ficció que es va titular Cop al Banc Central, fet per la Neu Sala amb la productora Minoria Absoluta, que trobareu al 3 a la carta. Desenes d'homes, perquè curiosament només hi havia homes, surten atropelladament per la porta que finalment han aconseguit obrir. No saben cap on anar. Uns corren cap a la dreta i altres cap a l'esquerra. Tot està ple de policies. Des de les escales que hi ha al començament de la Rambla, les escales que baixen al metro de Plaça Catalunya, els agents, apostats amb les armes a punt, criden als hostatges que es llencin a terra. El geo Enrique Esteban recorda aquell moment.
Se ven en las imágenes, por eso digo que quizá las imágenes son muy ilustrativas. Se ve como los miembros del grupo especial de operaciones le decía a la gente tranquila o calma, porque lo que nosotros queríamos es que estuvieran en el suelo, que era el sitio donde menos riesgo corrían.
La gent s'arrossega per terra fins a arribar al que cadascú considera un lloc segur. Uns s'amunteguen amagats darrere el quiosc de les Rambles, altres arriben fins a una de les cabines de la 11 que hi havia just a dalt de tot de la Rambla. La policia els crida des de les escales de l'entrada del metro de Plaça Catalunya. La gent hi arriba arrossegant-se per terra i allà la policia els llança literalment escales avall.
Recuerdo que había unos policías por fuera de la puerta de cada lado y demás. Decían, tírate al suelo, cuando te íbamos al corriendo, ponte detrás del kiosco, y detrás del kiosco, y vete para allá.
La tensió és tan gran que la gent, tot i que porta 36 hores de segrest, treu les forces d'on pot i intenta seguir les instruccions policials dintre de tot aquell caos.
Enfrente de las escaleras del metro, donde Canaletas, se encontraban con tres o cuatro metralletas apuntándole y diciéndole como de sargento militar que al suelo, y claro que allá redondo. Se dejaban caer y depositaban atrás.
El llavors capità Gómez Alarcón contempla l'escena des d'una de les posicions de l'exterior del banc.
Con pánico corriendo, y recordáis también que hubo algún caso de histeria de algún rehén allí ya en la calle. En el momento era de una tensión, pues yo creo que límite.
I realment ho era. Però l'opinió que d'aquell moment té el general Aramburu és, si més no, curiosa.
Era vergonzoso ver cómo huía la gente, con muy escasa dignidad.
Crims, amb Carles Porta.
Recordem que enmig de tot això hi ha els segrestadors que s'han intercanviat la roba amb els hostatges i que surten corrents com si fossin un més dels retinguts. La policia sap que aquesta és l'única via de sortida que els queda, però en aquestes 36 hores encara no han aconseguit identificar-los i no tenen ni idea de quina cara fan. Això explica els pocs miraments que tenen amb les persones que intenten escapar com poden d'aquell malson que fa tantes hores que dura.
Era ir recogiendo la gente y sobre todo deslindar quién era secuestrador y quién era secuestrado.
El Rubio, que ja s'havia canviat el jersei blau pel vermell, és un dels primers que surten entre els hostatges.
Entonces una gente se dispersó hacia la derecha y otra hacia la izquierda. A mi salida, todos íbamos cubriéndonos las cabezas para que no identificasen si podíamos escaparnos.
S'ha canviat la roba i no porta caputxa, però sí la pistola. ¿Recordeu que va tenir problemes amb la mida dels pantalons?
Yo llevaba la pistola y, bueno, yo para mí ya era mejor acabar, ¿no? Con todo. Y por eso llevaba la pistola encima, después se me rompió el botón del pantalón y del cinto se cayó. Se cayó el arma y yo trato de girarme para cogerla. Uno de los compañeros que viene detrás mío le da una patada. Me la aparta de la mano prácticamente porque ya vio que me estaba apuntando a policías o geos que había detrás de los árboles. Que tal vez mejor eso me salvo también.
Segurament, si el Rubio hagués agafat la pistola, l'haurien cosit a trets i no hauria pogut explicar la seva versió d'aquell assalt.
El moment en què el Rubio perd la pistola queda enregistrat per les càmeres de televisió espanyola que no perden detall d'aquell caòtic alliberament. Es veu com un dels que surten per la porta, amb un jersei fosc, s'ajup, sembla que per agafar alguna cosa, però continua corrent. Tot és tan ràpid que per percebre aquest detall s'han de visionar les imatges de càmera lenta, gairebé imatge a imatge.
El Rubio és viu i fora del banc. Intenta córrer rambla avall cap a on s'aplegui la gent curiosa. Ell continua corrent, no vol llançar-se al terra ni refugiar-se darrere de cap quiosc. Vol aprofitar el caos per fugir en algun carreró.
Y yo vi que por ahí no tenía escape, entonces lo intenté de nuevo hacia abajo. No pude acercarme hacia la gente, que era lo que quería, porque había un cordón policial. En ese momento había 1.500 policías custodiando los alrededores del banco.
Tots els carrers estan tallats i no deixen sortir del cordó policial a ningú que hagi sortit de l'interior del banc. No es pot escapar. La policia va fent pujar tots els alliberats en furgonetes i autobusos i els porta a la comissaria de Via Laietana. Policialment, l'operació està sent un èxit perquè no ha quedat ferit ni un hostatge. Saben que hi ha un segrestador mort i estan segurs que la resta s'han barrejat entre els alliberats i, per tant, en algun dels autobusos o furgonetes que van cap a comissaria, el Rubio el reconeixen immediatament.
Están los geos conmigo, me voy a encontrar la tanqueta y llega un inspector del grupo de la Política Social y me reconoce. Y les dice, pero si este es anarquista. Y me dicen a mí, dice, menuda 36 horas nos lleva la...
La policia i sobretot el grup de lo político-social de l'època coneixia perfectament l'home que els havia tingut contra les cordes durant 36 hores. I no era el capità Gil Sánchez Valiente, ni cap guàrdia civil ni cap militar. El cervell de la banda només tenia 25 anys, però ja era un vell conegut de la policia. És José Juan Martínez Gómez, alias El Rubio.
L'havien detingut diverses vegades per la seva vinculació a grups anarquistes, però darrerament s'havia especialitzat en l'atracament de bancs i pels informes que constaven d'ell s'havia convertit en un mercenari, un professional que actuava per encàrrec. Al començament de la seva carrera com a mercenari va ser fidel a les seves idees i només acceptava encàrrecs dels comunistes i els grups d'extrema esquerra, però va arribar un moment que també es va posar a treballar per a l'ultradreta perquè pagaven millor.
Els agents de la Político-Social no es poden creure que darrere d'aquella operació que ha tingut paralitzat tot el país, una acció que ha aconseguit enganyar tothom, hi hagi només el Rubio, un jovenet de 25 anys.
Héctor Resto acompaña a los geos, me dan un ascensor que salimos directamente pues, a una sala de junta, ¿no? Una mesa en forma de U, y ahí pues está el director general, bueno, yo los que conocía, varios generales, en fin, que habían varios generales, habían todos los mandos que había mandado. Y los policías le dicen, los secretos le dicen, bueno, pues si es anarquista, ¿no? Y ellos pues se echan mano a la cabeza, cachan la cabeza y... Se queda unos segundos que no sabe qué hacer.
Tot el gabinet de crisis queda perplex davant d'aquesta informació, sobretot el general Pajuelo, que va ser el que va aixecar la llebre assegurant que eren comandaments militars els que havien organitzat l'assalt. El general Aramburu Topete assentia amb el cap satisfet perquè ell, director de la Guàrdia Civil en aquells moments, sabia que havia depurat responsabilitats a les casernes i que en aquella operació del Banc Central no podia haver-hi cap dels seus comandaments.
Habían detenido a todos. Le dice el capitán de información, ve al Rubio y dice, pero Rubio, tú también estás metido en esto. Y dice, pues ya no, usted es mi capitán. Algo hay que hacer, ¿no? Alguna cosa hay que hacer, ¿no? Es la vez que conocí al Rubio y la primera y última vez que lo he visto, ¿no?
A dins els autobusos identifiquen 8 assaltants més.
Tots ells són delinqüents habituals, atracadors de sucursals o joieries a punta de pistola, però poca cosa més. Cap d'ells té vinculacions polítiques. L'únic amb un passat compromès és el Rubio, un conegut anarquista. Els hostatges que són interrogats asseguren que els que van assaltar el banc eren 11 i que entre ells es cridaven per números. I tots estaven segurs que n'hi havia 11. Un estava mort a la teulada. 9 detinguts, entre ells el número 1, José Juan Martínez Gómez, àlies el Rubio. I els mateixos atracadors confessen que el que faltava era l'assaltant que havia aconseguit fugir amb el maletí.
Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. I'm ready, my lord. Amb Carles Porta.
Tot i que l'operació policial ha estat un èxit perquè s'ha aconseguit alliberar tots els hostatges sense que hi hagi cap ferit, en el fons saben quin ridícul s'ha fet permetent que 11 aficionats mobilitzessin fins i tot el president del govern. El general Aramburu Topete serà l'encarregat de dirigir-se a la premsa per llegir el comunicat pactat dins el gabinet de crisi. Hi ha una cosa molt important per al general, que no quedi cap ombra de dubte sobre el cos de la Guàrdia Civil.
Que la Guàrdia Civil, en contra de lo mucho que se había hablado estos dos últimos días de que alguno de sus elementos estaban implicados en este golpe, en absoluto, ha tenido ninguna participación.
I el comunicat acaba definint el grup que havia mantingut durant 36 hores amb l'ai al cor l'estat espanyol com una banda de chorizos, macarras i anarquistes. La policia interroga José Juan Martínez Gómez, el Rubio, a les dependències de la comissaria de Via Laietana. Tenen moltes preguntes.
Si el que pretenien era un atracament convencional, per què havien assaltat el Banc Central? Per què no qualsevol altra entitat bancària que fos realment accessible per a ells? El número 1 era el Rubio, o hi havia algú més darrere d'aquella operació tan atrevida? Què pretenien realment amb l'assalt a una oficina bancària tan gran i al cor de Barcelona?
La cúpula de la brigada político-social li pren declaració. Els funcionaris transcriuen textualment a màquina les paraules del Rubio, que sembla que no té cap problema a explicar qui hi ha darrere del cop. Però al sumari passa una cosa molt curiosa. La declaració del Rubio queda tallada.
José Juan Martínez Gómez manifiesta que el 26 de mayo contacta con un tal Antonio Luis, de tendencia ultraderechista, en Perpiñán, y le propone el asalto a Central como golpe de fuerza en solidaridad con...
No ho deixem en alt per fer més intrigant la història, no? Aquell en solidaridad con queda al final d'un foli. Hi ha tres punts suspensius que semblen indicar que la frase continuï al foli següent. Però coses de la vida, els folis següents han desaparegut. No són ni al sumari ni a l'atestat policial. És a dir, el que va dir després no consta per escrit. El declarant diu que va dir això.
Hablo de Manglano, hablo de l'altre acompanyante que jo li llamo Luis, ¿entén? Y bueno, y le explico y yo he sido financiado, yo he sido pagado para hacer este trabajo. El interés es recuperar un maletín y a mí me se daba la información de poder hacer el atraco si recuperaba el maletín, si estaba dispuesto a recuperar el maletín. Y entonces ahí pararon. Ahí pararon de preguntar, ahí pararon de todo.
Segons el Rubio, ell ho va explicar absolutament tot en aquella primera declaració, concretant la implicació dels serveis secrets espanyols. Però els folis on se suposa que allò consta avui han desaparegut.
Recordem que porta 48 hores sense dormir. L'adrenalina l'ha mantingut amb els ulls ben oberts durant tot aquest temps. Ara no hi ha adrenalina, però sí molta ràbia. Està molt dolgut perquè se sent enganyat. Ell havia complert amb la seva part del tracte, treure el maletí del banc. Però el client li havia facilitat uns plànols erronis amb la intenció que mai poguessin sortir de l'edifici. Un dels seus homes havia mort d'un tret al cap a la teulada. Segons ell, el tal Luis, mà dreta d'Emilio Manglano, director del CSIC, dels serveis secrets espanyols de l'època, no li va voler detallar què hi havia a l'interior d'aquell maletí que era tan important.
Però el Rubio ho sabia. Havia obert el famós maletí abans de la sortida dels primers hostatges. El que va llegir el va espantar i així ho va explicar als agents de la Politico-Social. Ara sí, ara toca respondre l'última pregunta i segurament la més important. Què hi havia a l'interior del famós maletí?
Yo lo abro por la curiosidad de qué es lo que había dentro del maletí. Examinamos, empezamos a mirar papeles y me dice, joder, José, esto es fuerte. Esto es más de lo que yo esperaba. Digo, bueno, pues yo también. En el maletí hay una serie de documentos escritos a mano y esto de las participaciones de las capitanías que iban a participar en el golpe del 23F, en donde se hablaba que la Armada se iba a hacer, en general Armada, se iba a hacer cargo del gobierno provisional, que se iba a instalar, y en donde la monarquía estaba de acuerdo en este hecho.
Algunes de les informacions que apunta el Rubio que hi havia en aquest maletí s'han sabut amb el temps, però si s'haguessin fet públiques només 3 mesos després del cop d'estat, molt probablement hauria desestabilitzat les altes esferes del poder i segurament la democràcia. O potser hauria fet mal a la corona, vés a saber. Va existir realment aquest maletí o és un farol del Rubio? I si el membre de l'ultradreta el va treure del banc, per què no el va interceptar la policia? El Rubio també té la resposta a aquesta pregunta. Segons ell, en la primera sortida d'hostatges, on va sortir el maletí, la policia no va identificar ningú.
No se identificaron a ninguno. Jamás se identificó a un rey.
Enrique Esteban, el geo que va estar durant tota l'operació de rescat del Banc Central, dubte molt que no s'identifiquessin, però tampoc no pot assegurar que en aquells moments d'incertesa algú ho hagués fet.
No lo recuerdo, no lo recuerdo. Pero si llevaba algún maletín, yo le puedo decir que estaría controlado. Yo le puedo decir, para un poco quitar cualquier duda, que los rehenes, cuando salían del banco, no se iban a su casa.
Si la història del maletí és o no veritat, només el Rubio ho sap. Si els serveis secrets o l'extrema dreta van ser els autors d'aquest encàrrec, només ho saben ells i el Rubio. Voler fer creure que només una banda de xoriços, macarres i anarquistes havia estat capaç d'organitzar un sarau d'aquesta magnitud era realment difícil. Tant que la versió del govern no convenç els polítics. I el cas de la sala al Banc Central arriba al Congrés dels Diputats. Eren altres temps, ja m'enteneu. L'oposició en bloc té preguntes que volen que el president respongui. Només 2 dies després de la detenció del Rubio, el president del govern, Leopoldo Calvo Sotelo, el mateix que la nit de la crisi havia demanat que es truqués al tinent coronel Tejero a la presó, compareix davant dels diputats. Calvo Sotelo està molt confós i no pot dissimular la consternació perquè ni ell mateix s'acaba de creure allò de chorizos, macarras i anarquistes.
He de reconocer que hay una pregunta fundamental que a todos nos apremia y al gobierno también. Pregunta a la que yo en este momento no puedo dar una respuesta solvente. Y la pregunta es esta. ¿Quién está detrás de estos hechos? Pues bien, el número uno, José Juan Martínez Gómez, según declara, se entrevista en Perpiñán el día 15 o 16 de marzo pasado y luego el 22 de marzo con un individuo que se identifica como Antonio Luis, que se presenta como hombre de ideología ultraderechista y dice estar informado de las actividades delictivas que ya en esa fecha tenía en su haber Juan Martínez Gómez.
El president del govern, citant la declaració que tot just havia fet dos dies abans el Rubio, acusa de manera indirecta l'ultradreta, però en cap moment cita Emili Manglano o la suposada implicació dels serveis secrets. El que no sabem és si ell tenia o no les dues pàgines que falten al sumari de la declaració del Rubio. Tampoc sabem si, amb el pas dels anys, José Juan Martínez Gómez ha volgut convertir aquells dos dies èpics en la seva història criminal que van acabar amb un fracàs estrepitós en una pel·lícula digna d'un guió de Hollywood o potser haurien de dir en una sèrie de Netflix. El que és cert és que l'oposició no es creu el tema de l'atracament ni tan sols l'única implicació de l'ultradreta, i així consta en el discurs que un Felipe González de l'oposició feia a la cambra.
Un sentimiento de confusión, de incredulidad. No era posible que gente calificada de macarra, de chorizo y con no sé qué de connotaciones anarquistas, que era la referencia de una ficha policial, hubieran tenido en jaque a un Estado como el Estado español durante más de 30 horas en un acoso perfectamente organizado, perfectamente instrumentado. Eso no se lo cree nadie. Evidentemente el gobierno es el primero que no se lo cree.
I un jove Miquel Roca Junyent, que el 1981 era el portaveu del Congrés per Minoria Catalana, també insinua els interessos polítics que hi ha darrere de l'assalt al Banc Central.
Que a los elementos conocidos del terrorismo que venía operando en España se suman ahora y desde hace unos meses fuertes intervenciones de otro signo que están intentando desestabilizar la democracia. Que esto es lo que en definitiva detrás de toda esta operación está. Una operació de descrèdit del sistema democràtic.
Però el moment més tens de la sessió el protagonitza Blas Piñar, líder del llavors partit d'ultradreta Fuerza Nueva. He dit Blas Piñar, no Abascal. Aquell vell polític està molt emprenyat perquè durant els dos dies que va durar l'assalt, molts diaris l'assenyalaven a ell i al seu partit com els conspiradors de l'acció duta a terme per el Rubio.
No soy el primero que está deseando un esclarecimiento de los hechos. Pero esclarecer no es el lobar, no es el suciar, no es manchar a priori. A mí no me duelen prendas. Lo que no se puede estar manteniendo en la opinión constantemente es la posibilidad de que nosotros, y yo al menos, estoy implicado en cualquier movimiento de carácter terrorista, porque rechazo el terrorismo, por los fines y por los medios.
L'ambient al país i entre la classe política està molt calent. Fa només tres mesos que han sortit de l'intent del cop d'estat i ara tot just surten d'un assalt d'infart. La democràcia no està consolidada, encara és molt feble. Al govern no li interessa que hi hagi cap ombra de dubte sobre la implicació dels militars o els serveis secrets, i el 31 de maig, tot just una setmana després de la seva primera declaració, tornen a interrogar el número 1. Aquest segon interrogatori sí que consta sencer al sumari, i aquí la versió del Rubio no té res a veure amb Manglanos, serveis secrets o extrema dreta. Tot es molt més senzill. Citem textualment.
Que el atraco se le ocurre estando en la cárcel de Carabanchel y al pensar que no puede pasarse toda la vida dando pequeños golpes, que decidió Barcelona porque era la ciudad que conocía y el banco lo eligió por características y situación.
El Rubio, anys després, diu això.
Me la invento. Me la invento porque es la versión que ellos quieren escuchar y la prueba es de que hay algunas contradicciones que ni siquiera se preocupan de arreglarlas. No quiere decir que estuviesen todos implicados, pero había sectores que estaban implicados y había sectores que pesarían mucho para continuar con eso para adelante. O el escándalo era de mayúscula.
El Rubio i la resta d'atracadors són condemnats a penes de presó d'entre 30 i 40 anys pels delictes de robatori violent i intimidació amb els agreujants de reincidència i disfressa, tinència il·lícita d'armes i detenció il·legal. La sentència considera que no hi va haver cap implicació política. Diversa gent, sobretot els membres dels cossos i forces de seguretat de l'Estat que van participar en aquella operació, mantenen a dia d'avui que tot va ser obra del Rubio i que allà no hi va participar cap membre de l'extrema dreta i molt menys dels serveis secrets. Amb aquest menyspreu, parlava d'ells el general Aramburu Topete en la seva darrera entrevista sobre el cop al Banc Central.
Salto de chorizos. Exclusivamente chorizo. Y en cuanto hubo el primer tiro y hubo cundió el pánico y las ratas huyeron.
¿Per qué deia això de les rates el general Aramburu Topete? El Rubio va tenir moltíssimes dificultats per formar la banda que es va decidir a atacar el Banc Central. Les reunions preparatòries es feien als bars, sopars on no faltava el vi i que acabaven sovint amb la majoria dels participants beguts. Pocs dies abans del cop, alguns dels que semblaven més convençuts van decidir no participar-hi. Així que José Juan Martínez Gómez, com es diu en l'argot criminal, tiró palante con un par i va completar l'equip d'11 amb el seu cunyac i un germà del cunyat. El pobre que va acabar mort a la teulada del Banc Central. Fins i tot que el dia que van triar per entrar al banc fos just el 23 de maig, 3 mesos exactes després del cop al Congrés, va ser pura casualitat. De fet, el cop estava planejat per uns dies abans. Ho tenien tot preparat, però a les 9 del matí, just quan anaven a entrar a punta de pistola per l'entrada principal del banc, un d'ells es va cagar. I no estem parlant metafòricament. Li va agafar tal atac de pànic que s'ho va fer tot a sobre. Evidentment, no quedava gaire seriós entrar al banc amb un dels seus homes literalment cagat. Així que el Rubio va decidir avortar l'operació i anar-hi un altre dia. La data del 23 de maig només va ser casualitat. Miguel Alarcón, aquell capità de la Guàrdia Civil que va haver de llegir el comunicat des de la tanqueta i que va sortir disparat després del tret del Rubio, està convençut, després del pas dels anys, que el Rubio podia haver aprofitat la confusió generada en aquells moments per fer gran la seva llegenda.
Este hombre quiso montar realmente un atraco de película y yo creo que en el fondo él le gusta haber pasado a la historia como el atracador del Banco Central, ¿eh? Porque aquello fue un delito de los que pasan en la historia.
Hi ha conclusions de tota mena. Escoltem la de José Gracia. El recordeu? Aquell hostatge que es va passar 12 hores tancat al vàter i que quan es va decidir a sortir va haver de presenciar com mataven davant seu un dels atracadors.
Yo creo que fue más bien político. Atraco, no, porque el vaciar los sacos, romper los paquetes, hacer aquella montaña de dinero para luego recogerla, para llevársela, si ya la tenían envuelta. Si es que era absurdo.
S'hi poden donar moltes voltes. La versió oficial diu que va ser un intent d'atracament. I així està sentenciat per la justícia espanyola. I en aquestes latituds, les versions oficials i les sentències... Però estem parlant dels anys 80. Les coses han millorat molt, oi? Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
I can't stop crying over you.
Crims.
Now I'm so sad and blue.
Muntatge musical, Sergi Cotillas i Benja Estacio. Documentació, guions i entrevistes, Lídia Oriols, Adolf Beltran i Mercè Folch. Guió, Banc Central, Neus Sala. Realització, adaptació i direcció artística, Dolors Martínez. Narració, guió i direcció, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio.
I can't stop praying you'll come back home. Can't understand why you left me all alone. This pain inside bird has flown.
I can't stop crying
I'm sad and blue. You're always in my dreams. But honey, now it seems that our love affair is through.
I can't stop crying over you. Can't think of smiling. My heart belongs to you. Can't stop crying over you. Can't think of smiling. Now I'm so sad and blue. You're always in my dreams. But honey, now it seems that our love affair is through. I can't stop praying you'll come back home. Can't understand why you left me all alone. This pain inside my heart is tearing me apart. 'Cause my beautiful bird has flown.
I can't think of smiling. Now I'm sad and blue. You're always in my dreams. But honey, now it seems that our love affair is through.
Crying over you. Can't think of smiling. My heart belongs.